you alone.
Aquest lament titulat Society que mos canta Eddie Vedder i que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Into the Wild, aquí a Rutes Salvajes, en la que Eddie Vedder, en aquest cas a la cançó, doncs, canta doncs, aquest lament, com dèiem, sobre algú que no se sent còmode, que rebutja la societat en la que li toca viure i que l'abandona, no? Amb aquest element us volem presentar el nostre proper convidat, algú que ha fet un llibre que d'alguna manera també és un lament. Amb la mateixa estructura de pandèmia i postveritat, un autèntic bestseller que ningú esperava i en el que en aquesta casa, a Ràdio Illa, li vàrem donar veu molt prompte, Jordi Pigem publica Tècnica i Totalitarisme, el segon llibre de la trilogia en el qual el filòsof reflexiona críticament sobre els canvis de fons associats a la digitalització de les nostres vides. Tècnica i Totalitarisme convida a redescobrir el valor de l'existència única i irrepetible de cada ésser humà. I ho fa, doncs, citant i dialogant amb Hannah Arendt, Agamben, Rilke, Tolkien, fins i tot. Jordi Pigem és filòsof de la ciència i escriptor, doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona amb la tesi El pensament de Raymond Paniker, una filosofia de la interdependència. És un dels principals especialistes sobre aquest autor catalo-indi, diríem d'alguna manera. En fragment ha publicat Àngeles o robots, Pandèmia i postveritat i ara Tècnica i totalitarisme. I també té altres llibres molt interessants publicats anteriorment, per exemple, La nova realitat, amb la qual aquest llibre doncs, té certa relació. Després en parlarem. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia, Bernat, i recordo molt bé l'entrevista que em vas fer ara fa un any.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí, per a la gent de Formentera i Eivissa. Escolta una cosa, abans d'abordar el que expliques en el llibre, deixa'm fer-te dues preguntes que a priori potser no estan relacionades directament amb el text. Per una banda, estem enmig d'un mundial de futbol, espectacle global per antonomàcia, i tens el més mínim interès?
Tinc un fill de 16 anys que m'arrossega una mica. Si fos per mi, no. I de fet, doncs, és una de les distraccions més amb què podem anar passant els dies, però que al capdavall no ens fa créixer més com a persones. I a més, en aquest cas, doncs, es dona en un context polític de l'estat de Qatar, que sabem que a nivell de drets humans és un autèntic desastre.
Però t'hi veus arrossegat perquè hi ha aquesta, diríem, d'alguna manera, obligació, responsabilitat paterno-filial, no?
Sí, tinc un fill de 16 anys que viu bàsicament amb mi i aleshores doncs, això dona un toc d'energia adolescent que està molt superbé i estic molt content d'això. I aleshores ell sí, ha anat mirant la majoria i alguna vegada doncs, crida gol i vaig a mirar-ho.
Molt bé. D'altra banda...
Més enllà d'això no gaire més.
Molt bé, escolta, i una altra pregunta. Jordi Pigem té o utilitza un smartphone?
No he tingut mai un smartphone.
Mai, eh?
Mai.
Però sí que fa servir l'internet.
Tant. Avui en dia ja costa prou viure sense telèfon mòbil. Viure sense internet ja seria impossible. Encara conec un psiquiatre que no fa servir ni tan sols correu electrònic. Però, és a dir, internet té uns avantatges indiscutibles, no? Jo quan estudiava, si volia un article científic d'una revista estrangera, m'havia d'esperar 2 mesos a que arribés a la biblioteca, fotocopiar-lo, etc. Avui en dia, molts d'aquests articles te'ls baixes en un segon i els tens allà, pum, directes, al teu abast. Uh-huh. És evident que la digitalització té molts avantatges, només faltaria que no en tingués, perquè també té una cara fosca, que és el que parla el llibre, de com se'ns controla a través d'això, com s'exploten les nostres dades, com se'ns pot manipular de moltes maneres, i com, en el fons, que és el que em preocupa més, estem anant amb la digitalització cap a un món que posa les màquines davant de les persones i que fa que els drets de les persones, la llibertat de les persones, la dignitat de les persones, cada vegada estigui menys en compte, i l'únic que es tingui en compte és l'eficiència, el poder tecnològic, etc., el que s'anomena tecnocràcia a nivell polític.
Mm-hmm. Escolta una cosa, jo vaig llegir el teu llibre 2013, La nova realitat,
sí.
I un llibre molt interessant, també, en aquest cas, publicat per l'editorial de l'Agustí Pànic.
Kairos.
Kairos, sí, disculpa. I en aquest cas, clar, tu parlaves molt de la física quàntica, potser una de les grans revolucions científiques, o potser la gran revolució científica dels últims anys, no? I en aquest llibre jo vaig notar un punt més optimista, no? Deies al final doncs, que d'alguna manera la mentalitat col·lectiva s'estava fent menys materialista, menys violenta, més empàtica, i que estàvem passant d'un món materialista i competitiu a un món molt més centrat en les relacions humanes. En canvi, 9 anys després, aquest llibre té un punt de lament, com deia al principi, no? I de denúncia, però també de lament. És clarament més pessimista, no? Perquè ens veiem arrossegats i no sabem capaç d'enfrontar-nos, d'alçar el cap davant, doncs, la tecnocràcia, com tu l'anomenes. Què ha passat amb aquesta dècada?
Doncs mira, no sóc només jo, molts autors que conec en aquest país i en d'altres tenim la mateixa experiència. És a dir, d'una banda, la ciència moderna, que és com el fruit més sofisticat del nostre coneixement, des de fa 120 anys, mostra que la realitat és profundament dinàmica, interdependent i basada en les relacions. I que la visió de les coses, basada en models mecànics, estàtics, lineals, etc., que és el que avui en dia encara aplica la biotecnologia, per exemple, doncs que això, en el fons, és fals. Però el tipus de ciència que interessa al poder econòmic, és una ciència que rodeix tot a màquines, perquè fa que les coses siguin o semblin molt més controlables. Si les coses són profundament interdependents i dinàmiques, no hi ha qui les controli. Que aquesta és l'essència de l'espontaneïtat de la vida. Però si ho anem reduint tot a sistemes mecànics, doncs ho podrem controlar. I aleshores ara s'està intentant cada vegada més reduir els éssers humans i el conjunt de la vida a sistemes mecànics. Aleshores, això que observes molt bé és el fet que a finals del segle XX moltes persones veiem que els resultats del coneixement, per exemple, en la física quàntica, però també en la teoria del caos i en moltes àrees de la psicologia, etc., mostraven que havíem d'anar cap a un món molt més basat en les relacions, en la llibertat, en l'espontaneïtat i en la vida. Però el poder polític, econòmic i com vulguis anomenar-lo, s'ha anat imposant, ha anat, diguéssim, censurant aquestes visions o marginant-les. I aleshores el que molts de nosaltres hem vist en els últims 10 anys i sobretot en els últims 2 anys és com van caient els vels d'un sistema que és profundament corrupte, perquè ho anem veient, i que només li interessa maximitzar els seus beneficis, controlar les persones, controlar la vida, i és un sistema, en el fons, realment pervers. I si no, no acabaríem mai si haguéssim de parlar d'això. El que sí ha passat en els últims 2 anys, des de l'inici de la Covid, és que molts de nosaltres ens han anat caient, diguéssim, capes d'ingenuïtat. I encara potser en queden algunes que han de caure.
Uh-huh. El títol, Tècnica i totalitarisme, és prou eloqüent. La tècnica, més o menys, tothom pot entendre què és, no? La tecnologia i aquesta evolució incessant, en fi, desconeguda de la tecnologia avui. I el totalitarisme, tu arribes a crear analogies entre els grans totalitaris del segle XX, Hitler i Stalin, amb les corporacions tecnològiques d'avui. És correcte?
S'ha de matisar això. És a dir, jo, la paraula totalitarisme està en el títol, entre d'altres coses, perquè exploro molt, com ja ho has dit abans a la presentació, aquest títol de la filòsofa Hannah Arendt, Els orígens del totalitarisme, i aleshores ella sí que analitza Hitler i Stalin, els seus sistemes totalitaris. Parlo també d'altres autors que han mostrat el paper decisiu dels mitjans de comunicació, especialment la ràdio, en la imposició del pensament únic en l'Alemanya nazi. Però en el llibre, quan anem avançant, del que parlo més és de totalisme. Totalisme és un terme encunyat per un psiquiatre nord-americà fa gairebé 50 anys, que refereix a l'intent de controlar les persones sense necessàriament ostentar el poder polític. I aquest intent de controlar les persones, no des del poder polític, sinó des d'altres mitjans, tecnològics en aquest cas, sí que és una cosa que les grans multinacionals tecnològiques i d'altres estan fent en l'actualitat. Aleshores, Hannah Arendt, en el seu llibre sobre el totalitarisme, curiosament adverteix que el totalitarisme del futur no serà cridaner, estrident i immediatament cruel, visiblement cruel, com el de Hitler i Stalin, sinó que estarà constituït per buròcrates grisos i, ara no recordo quina expressió utilitza, però estarà molt més basat en l'eficiència i en la grisor i en anar fent que es compleixin les coses. O sigui, diu que el model de totalitari del futur ja no serà Hitler i Stalin, sinó Himmler i Molotov, que eren persones molt més grises. I els buròcrates o tecnòcrates d'avui en dia encaixen sovint en aquesta descripció. Aleshores, no és ben bé. Evidentment, no tenim un exèrcit nazi que vagi marxant per aquí i camps de concentració a l'estil que va haver als anys, a finals dels 30 i 40. Però la idea de fons de eliminar la llibertat i dignitat de les persones segueix en peu.
No tenim exèrcits nazis, però tenim televisors Samsung que ens escolten, tenim aspiradors Rumba que també ens escolten i envien dades, Alexa, Siri. Hi ha un moment en què enumeres un munt d'exemples de com les tasques més rutinàries, més anodines, potser fins i tot del nostre dia a dia, es poden convertir, com diu i escrius, citant Belith, en la societat de la vigilància, que en tot moment les teves dades són usades en contra a teva.
Poden ser usades en contra teva. No necessàriament, però poden en qualsevol moment ser usades en contra teva, sí.
Per tant, no ens calen aquests exèrcits del segle XX per exercir aquest totalitarisme contra naltros. Com fan servir aquestes dades?
Aleshores, els grans tirans del segle XX no van somiar mai en tenir aquest control individualitzat sobre la vida de les persones moment a moment que tenen avui aquestes empreses tecnològiques. Giorgio Agamben, el filòsof italià, que també cito bastant en el llibre, diu que imagineu-vos que haguessin fet els nazis si haguessin tingut el poder de control que tenen ara les multinacionals i els estats i els seus serveis secrets. O sigui, quan arreplegaven els jueus a l'Alemanya nazi ho feien un a un basats en documents escrits a mà. Si tinguessin sistemes digitals, diu Agamben, clar, això hauria anat molt més ràpid i molt més a fons. Aleshores, tenim aquesta situació d'un control sobre les nostres vides que és absolutament sense precedents. És a dir, amb el teu mòbil, tant l'empresa català Banot com l'empresa que et dona el servei de dades, etc., saben on has estat, en qui has dormit i què has fet hora a hora, sempre que tinguis el mòbil encès i a vegades quan no el tens encès també. I aleshores, això de vegades té resultats, diguéssim, inofensius, que també en un anunci d'unes sabates que potser t'interessen, molt bé, però evidentment es pot utilitzar en qualsevol moment en contra teva. I de fet va en contra de la idea bàsica, que és una cosa que intento mostrar tan clarament com puc en el llibre, que cada persona és única i irrepetible i tots tenim un espai intern, un món interior, que és nostre i el compartim amb les persones que nosaltres escollim, amb les teves amistats més íntimes. Però no és perquè estiguin emmagatzemades les dades del que pensem, creiem i volem, en tot de centres de dades repartits arreu del món, que estan en mans de, com deia, grans empreses tecnològiques i també grans estats i els seus serveis d'espionatge que compren aquestes dades per, en un moment donat, doncs, si cal, utilitzar-les en contra teva. Tots els serveis d'espionatge del món tenen accés a les nostres dades. I n'hi haurà uns que són d'un color polític i uns altres d'un altre. I aleshores poden atacar per una banda, poden atacar per una altra. I això ens fa molt més vulnerables. De fet, unes conclusions del llibre és que la tecnologia és un instrument fantàstic, però és com el foc, si no li posem una mica de contenció, ens pot fer molt de mal. I de la manera com estem utilitzant avui en dia la tecnologia, un dels resultats és que ens fa molt més vulnerables. Si ara caigués internet, doncs es desmunta el món d'una manera que no, que seria inconcebible fa 50 anys, per exemple.
En el llibre sovint parles del poder, no? Aquest concepte, no abstracte, però tampoc diria difús, però que, clar, a vegades ens preguntem, i qui són aquests que es beneficien de les nostres dades? Qui són aquests que ens estan tiranitzant amb totes aquestes... amb tota aquesta maquinària, amb aquest desenvolupament de la tècnica. Tu en algun moment del llibre fas... recuperes un diàleg del llibre de Steinbeck, el raïm de la ira, en aquest cas amb un tractorista, no? Sí. Que, en fi, no? Que acabà, doncs, a destruir les terres d'uns jornalers.
Sí.
I els jornalers diuen, el mataré, no? I dius, no, és que no...
I ho fas amb... Encara que el matis és igual perquè no és ell.
No és ell, no? Expliques que...
Aquí he d'anar a matar, no?
Que, pues, correcte.
El banc. Doncs aniré a matar el director del banc, diu, no? Però és que si mates el director del banc, el banc seguirà igual, perquè hi ha altres persones i entitats per sobre. Aleshores, és a dir, d'una banda sí que és cert que hi ha un sistema d'una banda anònim que està al darrere de tot això i que busca simplement maximitzar els beneficis. Això no vol dir, però, que no haguem d'exigir responsabilitats a les persones que estan al damunt d'aquest sistema. Perquè anar a l'altre extrem seria dir, mira, això és una cosa que els algoritmes calculen per si mateixos, que és el que s'ha de fer i no s'ha de fer, aquí s'ha de fer morir de gana o del que sigui, i aleshores doncs, no hi ha responsables. No, evidentment, la idea de llibertat i dignitat humanes que defenso en el llibre també implica que som responsables de les nostres accions. I aleshores hi ha persones que són molt més responsables que d'altres. I bàsicament, com més poder, més responsables tendeixen a ser.
Hi ha un moment que expliques que la tecnocràcia presenta la digitalització del món com un gran progrés, sobretot el progrés de quelcom que no és humà, progrés de control que ens du una espiral automàtica de més i més control fins que els algoritmes i les màquines acabin de substituir les persones i la vida.
En el llibre també utilitzo molt els llibres d'aquest intel·lectual israelià, Yuval Noah Harari.
Sí, sí.
Que és l'intel·lectual preferit del Fòrum Econòmic Mundial, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, el de Facebook, d'Obama i de moltíssima gent molt vinculada amb el poder. I aquest home diu explícitament que el propòsit de l'existència humana és ser instruments per la creació d'un sistema còsmic de dades a l'internet de totes les coses i que nosaltres ens hem d'acabar fusionant amb aquest sistema digital. I aleshores aquest home doncs, també argumenta que els organismes i les persones som res més que algoritmes, i concretament diu que els éssers humans som algoritmes obsolets, passats de moda, i que el que hem de fer és fondre'ns amb les màquines. Clar, el que hi ha aquí és una ideologia profundament deshumanitzadora que està sent promoguda no només des del Fòrum Econòmic Mundial, sinó en bona part des de tots els governs del món i des de sobretot les institucions globals. I aquesta ideologia ens porta a un món cada vegada menys humà, i per això el subtítol del llibre és digitalització, deshumanització, i els anells del poder global, que també surten en el subtítol, perquè també, com has vist, suposo, utilitzo bastant l'obra de
Tolkien, sí, sí.
El Senyor dels Anells, com a univers mític i de metàfores, que m'ajuda, crec, a posar llum sobre coses que no sempre és fàcil il·luminar.
Ah, volia treure després
Sí,
la figura de Harari, perquè a bé, tu el cites en el llibre i fas una miqueta doncs, una esmena, no? de la totalitat d'aquest Homo Deus. Jo el tinc i n'he llegit, no l'he llegit sencer, però he anat llegint coses fa un parell d'anys. Però tenia la sensació que bueno, tu el qualifiques doncs, de cínic, de portaveu d'aquests poderosos, i jo tenia la sensació que feia un diagnòstic o que explicava, mira, les coses són així, però tu vas més enllà i el veus com un evangelitzador d'aquest internet, de totes les coses, d'aquesta tendència a la fusió de les màquines, no?
Sí, és a dir, ell d'entrada és molt eloqüent, escriu d'una manera molt amena, no? I és molt intel·ligent. I sovint, com dius, ell diu, mira, això és el que està passant, jo no sé. Però de vegades se li nota, i dono exemples en el llibre, que això li agrada. No? I, per exemple, amb aquest tema de substituir els humans per màquines o de reduir els éssers humans a res més que algoritmes, doncs jo el que explico és que això és com una confirmació de la seva visió del món. O sigui, ell està convençut que els organismes no són res més que algoritmes. I que, per tant, el progrés és donar poder a les màquines, i no a les persones, perquè les persones, segons ell, s'han de fondre amb les màquines, que és l'interessant. Aleshores, de tant en tant, crec que l'enxampo en el llibre, doncs, aplaudint aquestes coses que altres vegades sembla que està descrivint d'una manera més o menys neutra. I després també se li nota una espècie de cinisme, a vegades, en riure-se'n de totes les coses, diguéssim, poètiques, artístiques, humanistes, espirituals, etc. No? Se n'enriu molt. Per exemple, diu que si tu has de... Ho diu tant a Homo Deus com al llibre següent, 21 lliçons pel segle XXI. Diu que si tu has de prendre, o qualsevol persona que ens estigui escoltant, una decisió important, que no vagis a passejar per la muntanya, que no tinguis una bona conversa...
Que li preguntis a Amazon, no?
Sinó que posis totes les teves dades a internet i que esperis que els algoritmes de Google, d'Amazon, de Netflix i de Facebook, si d'aquestes quatre empreses, et diguin a què t'has de dedicar la teva vida, amb qui t'has de casar i qualsevol altra decisió que hagis de fer tu. Aleshores, si hem de demanar als algoritmes de Google i companyia quina ha de ser la nostra parella, a què ens hem de dedicar, on hem d'anar a viure, etc., doncs estem apanyats, no? I ell això, quan diu, no perdis el temps anant a passejar la muntanya, etc., està molt clar cap on va el seu cor, no? Jo, de fet, amb una nota que queda per allà amagada, el relaciono amb un personatge molt ambigu, que surt el Senyor dels Anells, i que unes vegades, i que de vegades té una actitud clarament destructiva, i altres sembla una bona persona.
Molt bé.
I no dic el nom. I qui conegui la història del Senyor dels Anells, doncs ja ho sabrà. I si no, busqueu les notes.
Ara ens mirarem a Harari d'una altra manera. Escolta, una cosa. Clar, tu també ets molt crític amb els mitjans de comunicació de masses, dius també doncs, recolzant-te en el treball de Hannah Arendt, expliques que el totalitarisme i la massificació es recolzen mútuament i que el tret de sortida de la massificació de la cultura va ser els mitjans de comunicació de masses. En parlàvem abans. Clar, jo quan sobre les masses, sobre la generació de les masses, de la ciutat, clar, n'han sortit coses molt interessants, no? Per exemple, mateix Baudelaire, no? La literatura moderna, no? A l'Esplint de París, oi, estic aquí enmig de la ciutat, cony, això és nou, no? I mira tot el que escric sobre això. O fins i tot Fritz Lang ja denunciava això a Metrópolis, no? Fa un segle. I jo penso... clar, és que jo tinc la sensació que aquest llibre està del tot d'en contra dels mitjans de comunicació de masses.
A veure, en els últims dos anys, la majoria dels mitjans de comunicació no han fet gaire bondat. Ràdio Illa, estic segur que és una excepció molt honrosa, però els mitjans de comunicació sabem que, per una raó o una altra, s'han dedicat a infondre por, més que infondre seny, en els últims dos anys. I aleshores, des d'una perspectiva més històrica, doncs, com crec que et deia abans, Albert Speer, que és l'arquitecte que estrella del Tercer Reich, diu que va ser la ràdio i l'altaveu els dos mitjans amb els quals es va anul·lar la capacitat de pensament crític de 80 milions de persones, que ja era la població d'Alemanya, aleshores.
No? O a Ruanda va haver un genocidi gràcies a la ràdio, per
Correcte.
Exemple.
I aleshores sabem, doncs, els Rohingya més recentment a través de Facebook, etc. És a dir, la capacitat humana de fer massacres horribles sempre hi ha estat. Però els mitjans tecnològics i els mitjans de comunicació de masses donen un poder d'escampar idees que abans no es tenia, i avui en dia la realitat és que els grans mitjans de comunicació, com sabràs, doncs estan en mans d'una sèrie d'interessos econòmics molt, molt concrets, uns pocs. Ràdios locals i diaris locals i altres coses és un altre món. Però els grans subministradors de notícies a nivell mundial, les grans cadenes de televisió mundials, etcètera, etcètera, tenen una narrativa bastant única, que a més poden arribar a dir la mateixa frase amb televisions d'una dotzena de països, exactament la mateixa, perquè ve de... es genera allà mateix, no? I orienten la nostra experiència del món d'una manera, en molts casos, excessiva. Evidentment hem d'estar informats, però sense els mitjans de comunicació de masses no... Això és una de les conclusions de Hannah Arendt. Si, sense mitjans de comunicació de masses no seríem massa. I si no som massa, no és possible totalitarisme. Poden haver-hi altres formes d'opressió. Però totalitarisme implica que les persones deixin de ser individus únics i lliures. I tinguin una idea única. I aleshores, si tothom està mirant el futbol, posem per cas, tu m'has de parlar de futbol,
sí.
Doncs és més fàcil que la ment, en comptes de tenir milions de mentalitats diferents, tinguem una sola mentalitat i una sola ideologia, no? I després, com sabem, doncs cada vegada més s'enxampa grans mitjans de comunicació donant gat per llebre. Posant fotos de fa 10 anys per il·lustrar, donar a entendre que correspon a un esdeveniment actual, per exemple. No? L'anàlisi de la manipulació dels mitjans de comunicació ha estat fet des de fa anys per molts autors. Chomsky és un dels clàssics, però també a l'Estat espanyol tenim persones que han escrit sobre com els mitjans de comunicació no sempre són transparents i han de publicar coses influïdes per aquells que els donen de menjar.
Jo vaig pensar, clar, jo pensava, ostres, la BBC va ser com també un exemple de com les coses, deixant alguns temes de banda, com el conflicte Irlanda del Nord, etc. I altres qüestions, com les coses poden fer des d'un ja comunicació de masses i, a més, públic. Tu cites un capítol de Black Mirror, aquesta sèrie sobre distopies. N'hi ha un altre, precisament, diríem, produïda per la BBC, un producte de la BBC, que és Years and Years.
Sí, m'aconec.
Doncs, que això ve des del propi poder, i és una crítica brutal, molt en línia en el que tu expliques al llibre.
Sí, sí, evidentment. Aleshores, mentre mantinguin una mica d'obertura i de dignitat, evidentment han de donar veu a moltes opcions, i la BBC certament ha finançat coses molt, molt interessants i molt il·luminadores. No està en mèrit de la BBC, sinó dels directors i guionistes, etcètera, que pensen aquests escenaris, no? Però el que ha passat també és que tots aquests grans mitjans de comunicació, igual que les universitats, igual que moltes coses, fa 100 anys eren bàsicament públics, o el seu suport econòmic venia de l'Estat o venia de la societat en general. I cada vegada més això ha passat a mans privades. I cada vegada més tots els grans mitjans de comunicació depenen de donacions de grans fundacions pretesament filantròpiques o de multinacionals o del que sigui. I això és una realitat que és bastant fàcil de comprovar. Aleshores, tant la recerca científica, perquè això per mi no és menys greu, com els mitjans de comunicació cada vegada més estan en última instància en mans privades. I això doncs fa que la nostra visió de la realitat es vagi emboirant i que ens arribin onades de confusió a través de les quals hem d'anar navegant. I així és com començo el llibre, amb aquestes onades de confusió que de vegades ens arriben cada vegada més.
En el teu anterior llibre, que ara sabem que és part d'aquesta trilogia, després et preguntaré per quin serà el tercer, que per cert, aquest teu llibre del qual te'n van fer una entrevista, no?, del Pandèmia i Postveritat, ha sigut contra tot pronòstic, perquè la nostra ràdio, en fi... normalment les grans entrevistes són més de caràcter de proximitat, una de les més escoltades del nostre web els últims dos anys, amb més de 20.000 oients.
Wow.
O sigui que
fantàstic.
El teu missatge va arribar molt, molt lluny. Escolta, tu en l'anterior llibre no gosaves, no arribaves a dir que la Covid havia estat provocada, però et preguntaves coses i deixaves anar dades perquè la gent, d'alguna manera, dubtés o sospités o, d'alguna manera, prengués les seves pròpies conclusions. Tu creus que la Covid ha promogut la digitalització i beneficia aquests poders tecnocràtics? Bueno, tu ho expliques, tu dius que sí, que hi havia un intent de promoure l'internet dels cossos. I a més estàs en contra d'aquestes idees, d'aquestes connotacions negatives de la conspiració, no?, que hi ha sobre la idea de conspiració. Tu creus que la Covid ha sigut un artefacte que ha servit per moltes coses?
Jo respecto molt l'autonomia del lector, i aleshores el que vull fer del lector o lectora és posar l'evidència sobre la taula i deixar que cadascú es formi la seva idea. Cap al final de la Pandèmia i Postveritat, jo crec que dono molta evidència de tota una sèrie d'esdeveniments de l'any 2019 i anteriors que difícilment s'expliquen si no s'estava preparant ja una cosa com el que ha estat la Covid, no? I des que vaig escriure el llibre, en tota la informació que ha anat sortint, cada vegada sembla més evident que la Covid va sortir d'un laboratori. Tenim tot de documents que mostren que s'estava, als Estats Units, s'estava manipulant coronavirus per fer-los més letals i més contagiosos. Quan es va demostrar que aquesta recerca era il·legal, perquè ho és, aquesta recerca es va transferir, endevina on? A Wuhan. Uh-huh. I es va continuar a Wuhan. I després, casualment, apareix aquest virus a Wuhan. Home, podria ser casualitat, però tot apunta a que això venia d'aquí, i aleshores s'ha fet un esforç sistemàtic en negar-ho, inventar-se fantasies sobre un pangolí i sobre un mercat, etc., que després, quan s'han comprovat, es veu que no s'aguanten. Hi ha molt d'interès en tapar això. I aleshores, mira, fins i tot la revista The Lancet va crear una comissió per investigar això. El president de la comissió va haver de dimitir, Jeffrey Sachs, un economista molt prestigiós, perquè està convençut, perquè en les seves investigacions va veure clarament que això venia d'un laboratori. Però li van posar al seu equip tota una sèrie de gent vinculada als que van fabricar aquest virus manipulat genèticament. Bé, això és un altre tema. En aquest llibre parlo poc, en Tècnica i totalitarisme, no parlo gaire del Covid, però sí que dono algunes dades més que han anat sortint i que crec que ajuden a veure que sí, que hi havia molts interessos creats que estaven preparats per aprofitar-se'n. També cito, d'aquest setembre, del 12 de setembre d'enguany, el president nord-americà Joe Biden dient que hem de programar la biologia, inclús la biologia humana, tal com programem ordinadors. I en la mateixa, això és una ordre executiva que dicta Biden el 12 de setembre del 2022, i en aquesta mateixa ordre executiva diu que aquest tipus d'activitats ha tingut el seu tret de sortida amb la Covid-19. Això està redactat claríssimament amb un document de la Casa Blanca d'aquest setembre. Això no vol dir que la Casa Blanca estigui al darrere d'això, però que veuen que la Covid-19 ha estat el tret de sortida per la programació de la vida, de la biologia, tal com es programen ordinadors. Doncs això ho diu clarament aquesta ordre executiva del 12 de setembre, que és fàcilment consultable a internet. Aleshores, si estem disposats a programar la biologia tal com programem ordinadors, doncs s'ha acabat la distinció entre persones i màquines. I aleshores guanyen les màquines. I per tant crec que és molt important que haguem de rescatar el valor, la dignitat i la llibertat de les persones.
Mm-hmm. Ja per acabar estem xerrant, entrevistant en Jordi Pigem en ocasió de la publicació d'aquesta Tècnica i totalitarisme, la segona part d'aquesta trilogia encetada amb el llibre Pandèmia i Postveritat. Però jo he vist a la gent, Jordi, sortint com si no hi hagués demà, a festivals de música, a festes majors, a viatjar per tot el món, en tren, a embotir-nos amb avió... Clar, si ens volien més aïllats i més a casa només amb l'internet, han fracassat de moment, no?
Bé, no ho sé, però sí que hi ha una proporció important de la població que surt cada vegada menys de casa. L'extrem són aquests milió de persones del Japó que no surten mai de la seva habitació, no? És a dir, el fenomen d'enclaustrament també es dona i després sovint com a compensació doncs tenim aquestes macrofestes que es feien, per exemple, a places de Barcelona, quan els joves no podien anar al lleure nocturn, no? Però estava prohibit. Aleshores, però amb això que dius de que com si no hi hagués demà, també es respira alguna cosa en les pel·lícules de moda i en moltes coses que circulen, de que sí, que efectivament estem en un món molt més fosc del que ens hauríem imaginat fa 20 anys. I aleshores, a mi em sembla que aquests interessos creats, vinculats a la digitalització del món, que, com dic, en el fons ens venen progrés i seguretat i benestar i eficiència, però que estan generant és vigilància i és control i manipulació, doncs crec que aquests poders tenen molt a veure en què el món estigui perdent el seu encís, no perquè la vida sempre tindrà alguna cosa valuosa, però sí que la vida humana en general es troba davant d'un atac, diguéssim, d'una allau, que no mai de la vida s'havia qüestionat la dignitat de les persones i mai de la vida s'havia proposat el que proposa Harari i amb ell el Fòrum Econòmic Mundial i molts centres de poder de donar tot el poder a les màquines i que les persones desapareguin i es fusionin amb les màquines.
Jordi, ja per acabar, escolta, hi ha un moment, m'agrada molt aquesta part del llibre, en la que la meitat del llibre, més o menys, en la que doncs, fas aquestes analogies, precisament com al·legoria del Senyor dels Anells, no? De Tolkien, i fas esment d'una carta que l'any 44, ja, doncs, en fi, amb certa doncs, indústria bastant consolidada, que Christopher Tolkien escriu a son pare... no, perdona, Tolkien escriu
al
seu
pare,
fill...
El pare al fill, segurament.
El pare al fill, sí, que diu... Com m'agradaria que el motor de combustió infernal no hagués sigut inventat mai. Sempre s'ha dit, no?, que Tolkien era un nostàlgic de la vida rural, de la campinya, etc. Tens por que et qualifiquin com una miqueta com un neo-amish o alguna cosa així amb aquest llibre?
Jo sóc propietari d'un petit motor de combustió d'aquests.
Sí.
Fa 25 anys, per cert.
Home, doncs ja potser contamina molt, si és de 25 anys.
Contamina menys que els cotxes elèctrics, que contaminen moltíssim en la seva producció i després fan servir...
Ja.
I després contaminen en la producció d'electricitat i després ens els venen com a
nets.
Zero emissions. Però les emissions estan a una altra banda. Però si les sumes, no quadra. Aleshores, a veure, jo utilitzo tecnologies cada dia, només faltaria. I el que dic, com deia abans, és que crec que hem de fer-ne un ús assenyat i crec que la immensa majoria de la població avui en dia fa o fem un ús sovint excessiu i addictiu de moltes tecnologies digitals. I quan es parla de l'escletxa digital i que s'ha de superar l'escletxa digital perquè hi ha gent que està poc digitalitzada, a mi em sorprèn que no es parli de la gent que està massa digitalitzada, massa addicta al mòbil, per exemple. Els recursos econòmics que venen d'Europa i d'allà on sigui, i d'institucions globals, són per promoure més la digitalització i no pas per frenar-la, no pas per trobar un terme mig, perquè la idea de fons és que com més digitalització, millor. I en la majoria de les coses de la vida, pràcticament en totes, sempre hi ha un terme mig, que és l'òptim, i no sempre més millor. Aleshores, quan es parla de digitalitzar l'educació, digital i la salut, els extrems on es pot portar això, que bàsicament fa que els mestres siguin desplaçats per les pantalles i que quan tu tinguis un problema de salut, en comptes de parlar amb el metge, ho teclegis a la teva pantalla i et respongui un algoritme, no un metge, això és on es vol arribar amb la digitalització del món, doncs això ho veig profundament deshumanitzador. I per això crec que és un moment important de reivindicar la dignitat i llibertat de les persones, que és una cosa que fa 10 anys no m'hagués imaginat
que de
sentiria
fer.
La necessitat de fer-ho. Però que en les circumstàncies que estem ens sembla essencial.
Moltíssimes gràcies, Jordi Pigem, que avui ens ha presentat aquest tècnica i totalitarisme, en aquest cas una nova, un nou encert segurament d'editorial Fragmenta, la continuació d'aquell tan exitós Pandèmia i Postveritat. Escolta, el tercer, de què anirà?
Això jo encara no ho sé ben bé, perquè la manera com això creix és molt, diguéssim, orgànica. O sigui, no tinc un algoritme que em digui què és el que...
Ets com un músic que té tres discos contractats amb la productora.
Correcte.
Amb la discogràfica, molt bé.
Sí, i aleshores, quan arriba el moment d'escriure, sentiré el que s'ha de dir. I també dependrà de cap on vagi el món i dependrà de moltes coses. Moltíssimes gràcies, Bernat, i espero que el tercer també puguem fer una entrevista com aquesta.
Gràcies a tu, Jordi, un llibre que no us deixarà indiferents, i a més amb aquestes referències i aquests diàlegs constants amb grans autors, grans pensadors, grans escriptors de la història. Gràcies, molt bon dia.
Gràcies.